Game over. Game over.
Game over.
Game over.
Game over.
Estem a Ona Catalana, això és Game Over, el programa de videojocs en el que cada setmana intentem parlar sobre algun dels temes que pot interessar a tota la gent que al llarg dels anys s'ha aficionat o que actualment doncs, està aficionada, enganxada, dieu com vulgueu, en el món dels videojocs en qualsevol dels seus aspectes. Avui ho fem en un dels seus aspectes probablement més amplis, perquè avui estem parlant de manga, estem parlant d'Akira Toriyama, que és probablement una de les figures, com dèiem al començament del programa, que més ha fet perquè el manga fos difós a nivell massiu, sobretot a casa nostra, no? A nivell europeu. Sembla que els americans ho han descobert més tard, Bola de Drac. Fa pocs anys, estaríem parlant de 4 anys màxim, que els nord-americans han començat a descobrir Bola de Drac i ara els jocs de Bola de Drac de Game Boy Advance estan venent com xurros.
I està a punt de caure una pel·lícula de Bola de Drac.
Sí, oficial.
Versió americana. Oficial.
Una segona pel·lícula de Bola de Drac, perquè hi ha una primera pel·lícula de Bola de Drac, Made in Hong Kong. O...
Bueno, de fet, serien 3 pel·lícules. Perquè la primera, que tu has comentat, Made in Hong Kong, la segona que estan preparant els americans d'un estudi de Hollywood, una cosa més seriosa.
Sí, tenen web i tot, ja.
I una altra versió que se'ls ha adelantat als hongkonesos una altra vegada, als xinesos, que com que s'està preparant aquesta nova pel·lícula de Bola de Drac americana...
Estan preparant ja la sèrie B.
Ja n'han fet, estan a punt de treure una altra... amb el seu estil inimitable.
Doncs compte que si té l'estil del Shaolin Soccer, no sé quina m'agradarà més, si l'americana o la de factoria...
Aquesta gent ha millorat molt.
O la de la factoria exacta, de l'extrem orient. A veure, estàvem parlant de Bola de Drac i dèiem que els jocs d'Akira Toriyama, bàsicament, videojocs, han estat basats en dues grans sagues. Bola de Drac, Dragon Ball, amb les seves sèries i les seves versions, bàsicament jocs de combats i alguns jocs de rol, i una altra sèrie que va tenir una mica la vida inversa de Bola de Drac, no? Que és Dragon Quest, coneguda als Estats Units com a Dragon Warrior i coneguda aquí com a Fly, així més a seques, que dius ben bé, no se sap d'on van treure, no van treure el títol, que va ser, curiosament, el camí invers, dèiem, perquè va ser primer un encàrrec que es va fer a Akira Toriyama per fer un videojoc, idear un univers, idear uns personatges en un videojoc de rol, del rol que nosaltres coneixem com a rol japonès, per fer una mica la competència en el que a aquella època ja eren els primers grans videojocs d'èxit de la saga Final Fantasy, i llavors doncs, es va acabar convertint en un manga i en una sèrie de dibuixos animats.
Dragon Quest va sorgir com un projecte de 3 persones, no? L'Akira Toriyama com a dissenyador, com a artista, després hi havia un guionista que havia treballat en pel·lícules i en llibres i novel·les, i després hi havia un músic, era el músic que va fer les músiques pels jocs i per les sèries, no? I l'objectiu era fer un joc de rol, però que fos més senzill per la gent, perquè en aquella època hi havia jocs com l'Última, que és un joc de rol occidental, que és bastant més complicat, no? Llavors van fer aquest joc de Dragon Quest, que és rol, però una mica més perquè puguin jugar més persones, no? Amb un argument més senzill, també, que pot agradar a molts públics. I, bueno, a partir d'aquestes 3 persones...
De fet, els personatges són Toriyama total. O sigui, allà veus Son Goku, veus l'estil de dibuix és el seu, no? I si s'ha distingit d'alguna manera de la saga de Final Fantasy, també ha sigut perquè l'estètica dels jocs és una mica més de dibuix animat, no? Una mica més cartoon, una mica més de com si fos amb la... De fet, no com si fos, sinó realment amb la tècnica aquesta del cel shading aquesta les textures són molt més com si fossin textures de dibuixos animats.
De fet, l'estètica no ha canviat. Portem un fotimer de capítols, ara arribarà el número 8, i continua sent el mateix, sembla el mateix personatge, tot i que no ho és. Sembla el mateix.
Amb aquestes dèries que tenen els japonesos, si hi hagués aquí l'Eduardo Rodríguez encara ens podria il·lustrar una mica millor, es va arribar a un extrem tan gran, és que vaja, això és una de les coses que més m'ha sorprès a la saga Dragon Quest, que és que van aconseguir un èxit tan gran als jocs de Dragon Quest que cada vegada que s'anunciava al Japó que sortiria a la venda la nova edició de Dragon Quest, la gent adulta que estava treballant deixava la feina per poder anar a ser els primers a fer cua i a comprar el joc, i els nens deixaven d'anar a l'escola el dia aquell per poder anar a comprar el Dragon Quest. Va ser tan gran el caos que va causar, no sé si era la tercera part del Dragon Quest, que el govern japonès es va veure obligat a fer un edicte, una mena de llei d'aquestes de nivell baix, diguéssim, en el que es prohibia editar Dragon Quest entre setmana Es podia, o sigui, posar a la venda Dragon Quest entre setmanes. S'havia de fer en dies festius o en vacances.
I encara continua vigent.
I encara continua vigent. És una llei al Japó que prohibeix que Dragon Quest es posi a la venda entre setmana, el primer dia que es posa a la venda. No? Llavors el pots comprar quan vulguis. No?
I hi ha una paraula, Dragon Quest, que és el que es coneix com la pòcima, la poció per curar-se, que és un nom així com Hoshimi o alguna cosa així, que ha esdevingut paraula oficial de japonès. O sigui, tu busques a un diccionari de japonès aquesta paraula que prové del joc Dragon Quest i és una paraula oficial.
O sigui, una paraula que ja forma part del diccionari de...
Es fa servir de forma habitual.
Català, català, japonès.
Això és una mica el que semblant de les dorayaki. Les dorayaki són una mena de galetes rellenes com una mena de marmelada de pruna o una cosa d'aquestes, que són les galetes preferides d'en Doraemon. Us en fixeu, Doraemon i dorayaki. El problema està que ni tan sols els japonesos s'aclaren si primer va ser en Doraemon que menjava galetes i es van arribar a dir dorayakis gràcies a ell, o si en Doraemon es diu Doraemon perquè li agraden les dorayaki.
De Dragon Quest, a banda de tots aquests jocs dels quals no ens n'han arribat molts o com a mínim no hem viscut, evidentment, amb la intensitat amb la que s'ha viscut al Japó, també en va sorgir una sèrie que és una sèrie d'aquelles que sempre et deixa amb les ganes de veure com acaba, no? Perquè cada vegada que la passen a Televisió de Catalunya, sigui TV3 o el Canal 33 o 3K3, te la deixen en el mateix punt, no? Una sèrie que és Fly, que també és una sèrie molt de sentit de l'humor, amb molta gràcia, amb uns personatges d'allò, però que sempre s'acaben al mateix punt.
I de fet és molt llarga la sèrie.
Llarguíssima.
Amb còmics que semblen 30 o 40 còmics, i aquí només van arribar 8 o 9 volums.
De jocs de Bola de Drac, tornant abans de Dragon Quest, o sigui, primer van sortir els de Dragon Quest, després van sortir els jocs de Bola de Drac, bàsicament, quin ens quedaríem? No crec que siguin jocs massa bons ni massa recordables, no? No estan a l'alçada de la sèrie, no?
El problema dels jocs de Bola de Drac, almenys tots els que coneixem, jo crec que Bola Drac va inaugurar aquí un fenomen que era el de la compra d'importació. Fins aquell moment no havia hagut aquí, sobretot amb els jocs de Super Nintendo, que era l'única consola que en aquella època, Super Nintendo Mega Drive, tenia a disposició de la gent jocs de Bola de Drac, no havia començat encara la falera d'aconseguir jocs d'importació. I Bola de Drac ho va aconseguir, perquè, per exemple, a les botigues del carrer Ferran es venien ja uns preus exorbitants als jocs japonesos de Bola de Drac. Que, bueno, l'únic que tenien era que eren jocs de lluita. Però era una lluita que no podia fer ombra a jocs de lluita clàssics com Street Fighter o Mortal Kombat.
No podies comparar un Street Fighter amb un Bola de Drac Z de Super Nintendo, era impossible.
L'única cosa que tenia era que feien servir totes les màgies i tots els poders que es veia a la sèrie, totes les particularitats que podien fer com volar, saltar amunt i avall, lluitar enmig de l'aire, que tu veies a la sèrie, allà es podien fer.
Agafaven l'efecte de partir la pantalla en dos.
Allunyar-se i aproximar-se a gran velocitat. Però això a la llarga es feia molt avorrit. Per què? Perquè els combats es basaven a recarregar les barres d'energia, a fer grans poders que, inevitablement, el teu contrincant acabava sempre esquivant.
Que era, de fet, el que acabava passant a la sèrie, també.
Esquivant o desviant, d'alguna forma, i, per tant, els combats es feien llarguíssims i bastant avorrits.
El que sí que tenim en perspectiva, relativament aviat, és una nova edició del joc de Bola de Drac, del Dragon Ball Z Budokai, de PlayStation 2, tot i que el primer era un joc bastant dolentot, el segon, per les imatges que se n'han vist ja per internet, promet ser una cosa radicalment diferent. Està fet amb cel shading, amb la tàctica, amb l'estratègia aquesta d'aconseguir que sembli com si fos dibuixos animats, i els personatges realment els estàs veient i estàs veient els dibuixos animats de la sèrie interactius, no? El que faltarà veure és la jugabilitat. Tenim un joc preciós visualment, això ho hem pogut ja garantir directament. Faltarà veure com s'hi juga, no? El tacte d'aquest joc.
Parlant de jugabilitat, a mi m'agradaria destacar de quan vam passar les versions PlayStation i Saturn, que també van tenir jocs de lluita de Bola de Drac, és que la versió de Saturn tenia un mode que no existia a la versió PlayStation, que era el mode Satan. El Satan, tothom el recordarà, que és el personatge, el fill, em sembla, de la nòvia, del fill d'en Goku, el pare, perdó.
El pare, sí, sí. Que és senyor Satan.
Que és un gran campió del torneig dels marcials. Justament s'ha fet campió als anys en què no han participat Goku i companyia. I bé, ell es creu que és el millor. És un home que fa molts tripijocs, s'aposta uns diners i els perds, i els necessita recuperar. I per fer això, el mode Satan del joc de Saturn consisteix en que dos personatges que tu esculls lluiten entre ells, tu no controles el desenvolupament del combat, sinó que com a Satan el que fas és apostar per un d'ells. Per descomptat, la gràcia del joc està en que tu, com a Satan, estàs a sota del ring i tens que intentar que guanyi el teu. Com ho fas? Doncs llançant al ring tot d'objectes, des de pollastres perquè el teu home recuperi la... per qui ja s'ha posat recuperi l'energia, a vegades pots agafar una pistola i disparar contra el contrincant que vols que perdi i, bueno...
Totes les estratègies que feia servir.
Exacte, totes les males arts que feia servir en Satan. Tot això amb tot d'imatges intercalades còmiques, perquè el Satan era un personatge realment
molt
còmic,
còmic.
I tu havies d'intentar aconseguir una gran quantitat de diners.
Game Now. Continuem a Game Over, però fem una petita pausa dins d'aquest programa tan manga que teníem, perquè, a veure, aquest cap de setmana la notícia en el món del manga, i per això també ens ha portat a parlar d'Akira Toriyama, és el novè Saló, o la novena edició del Saló del Manga de Barcelona. Celebra la Farga de l'Hospitalet i, vaja, aquesta ja és la novena edició d'aquest Saló del Manga que creix a l'ombra del seu germà gran, que seria el Saló del Còmic, no? De totes maneres, és un saló que es consolida més cada any que passa, o així com a mínim ho demostren els 8.000 metres quadrats de superfície d'exposició que ha assolit aquest any, multiplicant quasi bé per dos el que tenia l'any passat. I allà, com sempre, hi tenim el nostre reporter, que ens encanta que ens faci aquesta funció de reporter exterior, que és l'Antonio Hortal. Antonio, benvingut de nou al programa.
Hola, bona, Jordi.
Com està l'ambient en aquest novè Saló del Manga de Barcelona?
Pues bueno, el salón este, sin duda alguna, es el que, como tú muy bien has dicho hace unos segundos, más superficie habilitado para la posterior, el posterior montaje de stands de todo tipo, siempre dedicado al manga, al anime y, bueno, una significativísima parte del mundo del videojuego.
Uh-huh. També tenim videojocs. L'any passat vas dir que no estava massa bé el tema de videojocs. Aquest any l'hem millorat una mica o com està?
Pues, sinceramente, la cosa parece un poquito incluso peor. Grandes clásicos, sí, grandes clásicos de tiendas que siempre vienen a este salón, entre ellas la que montamos mi amigo y yo, e incluso, bueno, gente relativamente nueva, que no sabemos exactamente qué punto de vista tiene de los videojuegos, pero hemos comprobado que lo retro en el salón del manga todavía está bastante verde.
Però a veure, Antonio, aquesta botiga que munteu el teu amic i tu, què teniu de bo per oferir? O sigui, què hi ha de fresc damunt de la taula?
Bueno,
¿Qué nos oferiría si vinguéssim ahora aquí a la parada?
Hombre, teniendo en cuenta que nosotros tocamos más que nada segunda mano, nuestro patrimonio reside mayormente en el tema PlayStation 2, y mucha gente pregunta por Sega Saturn. Cada salón más, cada vez más personas se interesan en la Sega Saturn, personas que están viendo en la Sega Saturn un nuevo tipo de... un nuevo soporte en el que albergar su coleccionismo, ¿no? Pero está perdiendo bastante, el tema del coleccionismo está perdiendo gas.
I alguna cosa més que ens destacaries? No sé, alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció, alguna cosa especial que hagis vist que digués, mira, val la pena venir per veure això, a banda de la teva parada?
Hay una cosa interesante que, aunque parezca una tontería, pero los precios han estabilizado bastante. No tenemos algunos juegos ya, como en todos los salones, en todas las tiendas, que sabemos que están muy buscados y que se clavan unos precios que dices, hombre...
Posa algun exemple, Antonio.
Mira, hemos conseguido el primer Dragon Ball que salió para Sega Saturn. Es un Dragon Ball que se está vendiendo en todas partes a más de 200 euros. Porque es
200 euros.
Sí, a 220 se vende. Nosotros, bueno, lo estamos poniendo a 150. Porque,
vaja.
Hombre, sí, o sea...
Llons uns quants que ja estan corrent cap al Saló del Manga, eh?
Sí, es que seguramente somos uno o dos, como mucho, los que tenemos ese juego en el salón. Entonces, bueno, exceptuando este juego, te he puesto el ejemplo este, porque es bastante caro para ver la diferencia. La mayoría de juegos siempre se están manteniendo ya en, por ejemplo, PlayStation 2, entre 45 o 60 euros las novedades. Y bueno, la segunda mano está entre 20, 30, 18, 25.
M'agrada perquè l'Antonio, més a més, ens fa la perspectiva com si fos la secció de borsa d'un programa d'aquests seriosos del matí, de veure com està el mercat. Antonio, moltíssimes gràcies. Esperem tornar-te a veure aquí la setmana vinent en un nou Game Over i que, com a mínim, aquest cap de setmana vagi molt bé la feina i puguis fer una bona caixa amb tota aquesta colla de jocs tan interessants que tens en aquest Saló del Manga. Gràcies, Antonio, fins la setmana vinent.
Vale, Jordi, gràcies a ti. Pregunten por ti en el karaoke, no sé por qué será.
(Ríe) Bé, és així, és l'Antonio, i és la gràcia que té, no? Les seves intervencions són tan úniques que a més mai saps exactament per on en sortirà. El tenim a l'Hospitalet, com a mínim aquest cap de setmana, el tenim a la Farga, el tenim tancat i el tenim controlat. Allà, més o menys, sabem segur que no farà cap maldat. Alguna cosa més per afegir de tot el que hem parlat avui sobre manga, sobre videojocs, alguna cosa que ens haguem deixat al tinter sobre aquest joc, sobre Son Goku, sobre tota la seva saga, els seus
orígens...
Què ha dit?
150 euros, no?
Ha dit? 150.
No, solament comentar els jocs en els quals l'Akira Toriyama va treballar com a dissenyador, però que no estan basats en cap sèrie seva ni cap altra sèrie d'animació ni còmic, no? Per exemple, un joc molt recordat és el Chrono Trigger, que és un joc per Super Nintendo, que té molta fama perquè se la mereix, perquè és un joc que estava francament bé. I, bueno, altres jocs també han fet, pues, per PlayStation, com per exemple el Tobal, són jocs que no són basats en sèries d'animació que hi ha, com Bola de Drac o Doctor Slump.
I en Francesc, a més, també ens comentava abans que sabia quin era l'origen previ al que seria Son Goku, no?
No, aviam, ja molt abans que apareguessin els jocs de Bola de Drac, sí que hi ha un joc de recreativa que ha tingut versions per Master System i, per exemple, també per MSX, que es diu Chuka Taisen. Chuka Taisen és popularment conegut com el joc de Bola de Drac en aquell moment perquè presenta certes particularitats. La persona que et dona les missions és una mena de vellet calvo amb una barba blanca, amb un bastó que aguanta una bola a la mà esquerra, i el teu personatge és un noi amb uns cabells de punxa que viatja sobre un núvol Quinton per un paisatge molt xinès i que va disparant unes boletes d'energia mentre es mou. És un shoot'em up d'estil, on t'enfrentes, doncs, a petits tassons de fideus que volen i porquets que et tiren bombes, i és bastant simpàtic, però és relativament curiós la semblança que té el personatge, doncs, amb el Goku petit i el fullet tortuga aquest que et dona les instruccions. No només això, sinó que també coneixem versions de recreativa que han aprofitat el fenomen Bola de Drac, doncs, per vendre una mica més. Jo recordo personalment una versió de Ninja Gaiden amb els gràfics totalment intercanviats on el personatge era un Goku que va sortir tot aprofitant la benentesa de l'èxit de la sèrie.
Doncs ho deixem aquí. Més coses, més curiositats que envolten l'origen, o com a mínim la prèvia, que podria ser l'origen d'aquesta gran saga com és Bola de Drac, el Doctor Slump en general, tot el que ha donat de si el creador Akira Toriyama. Abans d'acabar el programa, però, tal com hem dit al començament i canviant radicalment de tema, recuperarem allò que fem cada dia, un argument. Avui és l'argument d'un joc danès que es deia Adventures of Lolo.
Per salvar les terres de l'Eden de la destrucció del gran dimoni, el rei de l'Eden ha d'ajudar la princesa Lala. El príncep Lolo acompanya Lala a l'Eden. Pel camí, el gran dimoni segresta la princesa Lala sense que el príncep hi pugui fer res. Per salvar l'Eden i recuperar la princesa, Lolo ha d'anar al castell del gran dimoni. Lolo no té ni molta agilitat ni molta força, però té moltíssima paciència. Podrà Lolo salvar Lala en un dels jocs de plataformes més impressionants del moment? Instruccions d'Adventures of Lolo de HAL American per la NES.
Doncs bé, senyors, fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de tot l'equip del programa, Albert Murillo, Jordi Celles, Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Francesc Blasco, en l'Star, en Martí Espriu i en Jaume Fina, que ens ha posat la veu en els documents sonors del programa d'avui. Time extension. I com sempre, al final del programa el dediquem a la música. Avui ho fem amb un dels molts temes que conforma la banda sonora del joc Space Channel 5 per a la consola Dreamcast. Evidentment, pel fet de ser un joc musical, el bon ritme n'és un element indispensable. I així ho demostra la cançó amb la que acabem el programa d'avui, Coco Tapioca. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Gràcies.